El Teatro Invisible de Radio Nacional de España presenta...
Tardanía, comedia en tres actos original de J. Pous y Pagès en adaptación radiofónica de Federico Ulsamer y Aurora Díaz Plaja.
Tardanía será interpretada por el cuadro escénico de nuestra emisora bajo el siguiente reparto por orden de aparición ante el micrófono. Doña Clotilde.
María Matilde Almendros.
Nuria.
María Camp.
Cambrera.
Juana Espín.
Pompeu Elías.
Félix Benito Guitar.
Marcel.
Antonio Crespo.
Doctor Ferraté.
José María Angelat.
Laura.
Gloria Roig.
Efectos especiales Manuel Lasaosa.
Registro de sonido Manuel Casado.
Montaje musical Germán Artés.
Dirección Juan Manuel Soriano.
Perdona, Núria. Perdona que t'hagi fet esperar tant. Hi havia un masover que no acabava mai d'anar-se'n.
No ha estat temps perdut. No s'excusi. Mentrestant, m'he empassat unes planes d'aquest tractat de biologia.
Ah, tu el devies agafar pensant que era una novel·la.
I fins li diré en secret que m'hauria estat molt més agradable la lectura. Sempre, naturalment, que la confessió no m'hagi de fer perdre la seva estima.
Al contrari. Comparteixo del tot la teva preferència.
Així és la Laura que ingereix aquestes drogues.
Ai, un caprici de convalescent. D'ací que començar de llevar-se no fa més que llegir llibres d'aquesta mena. El metge mateix els hi porta.
No se'n fiï. El doctor Ferraté és un savi. Ai. I els savis no en saben res del que ha de llegir una senyoreta. Ai, pobres de nosaltres que els volguéssim escoltar. Tot l'encís de la nostra joventut quedaria ofegat en la prosa de la seva saviesa.
No, si és ella qui els demana. I els devora igual que si fossin versos d'amor o meravelloses aventures.
I ha sortit la Laura, oi?
Ai, sí, ha sortit amb l'auto després de dinar, com cada tarda. I estic intranquil·la. No m'agrada que vagi sola. Li sembla que és forta com abans i pot fer qualsevol imprudència. Jo no l'he pogut acompanyar per culpa del masover. I ella, tossuda, que no volia cap cambrera.
No es dogui neguit inútilment. Què vol que li passi?
He patit tant, Núria. He patit tant tot aquest temps. Si tingués una recaiguda no ho podria suportar. Tot un mes al capçal del seu llit, veient que se'n moria. Sort del doctor Ferreter que feu un miracle.
Em desdic d'allò que he dit dels savis. Ben mirat, són unes bellíssimes persones. Sobretot quan resulten distingits com el doctor Ferreter i tenen la seva esplèndida figura. No ho sembla un savi, oi?
No.
Sembla un senyor que no sàpiga res, com la majoria dels senyors de Barcelona.
I tan bo, i tan simpàtic. No li podré pagar mai l'interès que es prengué per la meva filla. Encara avui, després de tant temps d'estar fora de perill, no passa dia que no vingui a veure com es troba. I això que ja quasi no exerceix, no es cuida sinó de la càtedra i del laboratori.
Em permet que digui una impertinència?
Totes les que vulguis.
No puc fer-hi més. Així que una cosa em sembla que no l'he de dir, m'entra una furiosa necessitat de dir-la. Crec que em faria mal si me la callava.
No pateixis, doncs. No pateixis.
Ho faré en forma interrogativa, que mai no resulta tan descarat. Vol dir que les visites del doctor ara són de metge?
Oh, de metge i d'amic. És una amistat que ve de temps. Havien estat companys d'institut amb el meu marit, al cel sigui.
Jo diria, doncs, que les seves visites avui són d'aspirant.
D'aspirant?
D'aspirant, sí, senyora.
D'aspirant a què?
D'aspirant a futur marit.
Oh, oh, oh! Ai, per Déu, Núria. Tu somnies.
Fora una falta de respecte suposar que una senyora com vostè pot fer confidències a la criatura eixelebrada que sóc jo. Mal m'està el dir-ho. Però algunes vegades que ha entrat el doctor trobant-me jo aquí, tenia un aire que no falla. Aquell aire mig confós, mig radiant de l'enamorat que acudeix a una cita amorosa.
No m'inspira confiança el teu parer, filla meva. Tu encara no pots tenir l'experiència personal necessària per distingir clarament aquestes coses.
Ui, hi ha prou les novel·les i el cinema per documentar-nos abundosament. I no cregui que sigui cap mal, no? Segurament val més això que mirar pel forat del pany i escoltar darrere les portes.
Senyora.
Què hi ha, Maria?
D'en Pompeu Elias pregunta per vostè.
Oh, que passi.
Sí, senyora.
Vol que fem una cosa?
Digues.
Ara vostè ja tindrà companyia. Jo d'enllestir uns encàrrecs de la mamà. L'auto m'espera a la porta. Vaig a les botigues que he d'anar. Torno corrent i mentrestant arriba la Laura.
Que ja hauria de ser aquí. No sé què pensa amb el fred que fa a posta de sol.
Ai, no s'engonir. Figuris el desig que ha de tenir de córrer en llibertat després de tant temps d'estar reclosa. Fins de seguida.
Adéu, Núria.
Es pot passar?
Endavant, endavant.
Gràcies.
I doncs, què és de la seva vida? Feia una eternitat que no es deixava veure.
Doña Clotilde, ja hi tornem a ser.
Com?
Sí, amiga meva, sí, ja hi tornem a ser. Em creia curat de la meva passió. Havia suprimit tota mena de tractament i de sobte, pitjor que mai. No faig sinó pensar en vostè del matí al vespre, de nit la somnio.
Escolti, amic meu, això no és un amor natural. Ai. És una mena de terciana. D'aquí a aquí està tranquil. D'aquí a aquí l'agafa la febre.
Reconec que és un cas una mica extravagant, fins potser còmic. Encara que per mi, que sóc el pacient, no té res de divertit, li asseguro. En fi, pensi com he d'estar desesperat per haver-me decidit novament a provar fortuna.
Ai, després de l'explicació que vam tenir l'última vegada.
Permeti que faci abans una mica d'història.
Però si tots saben fil per randa la seva història.
No és necessari. Servirà d'entrenament a la meva timidesa. El meu enemic. El meu gran enemic. Tot el calvari sentimental que ha estat i és la meva vida em ve d'això. D'haver tingut la desgràcia de néixer tímid.
Per Déu. Tímid, vostè?
Sí, tímid, tímid.
Vostè, que segons males llengües podria guarnir la casa amb garlandes de cors de tota la fauna nocturna que acudeix al reclam dels bons sopars i de les carteres ben proveïdes?
Aquestes vestioletes que diu no m'intimiden perquè tenen només els meus ulls un valor medicinal. Ja en parlarem de les meves cures periòdiques. És quan una dona m'ha tocat el cor que perdo tot el meu coratge. Fins al punt de no poder treure'm les paraules de la boca.
Digui, doncs, que això ha de ser-li del tot indiferent, perquè miri que està mostrant una eloqüència...
Amb vostè ja he trencat el glaç. És això que em costa. Com voldria, si no, que estimant l'afollament de quan vostè anava amb la trena penjant i venia a jugar amb les meves germanes, no m'hagués atrevit mai a confessar-li el meu amor, tot i fent-me en el propòsit 100 vegades cada dia. Fins que ja... vaig a temps. Vostè s'havia promès amb el seu difunt marit i el sol de la meva felicitat es pongué per sempre. El seu marit era amic meu i la meva delicadesa no em va permetre cap esperança de poder trobar amb vostè consol un cop casada.
Confessi, però, que el seu desconsol no durà gaire.
Oh.
No hem de creure que fos per plorar i a llàgrima viva que va llançar-se als braços de tota mena de copletistes i de dansaris.
Ai, què volia que fes? No podia pas carregar la seva consciència amb el pes d'un cadàver, advertint que si la cràpula cultivada per gust mereix tota mena d'execracions, adoptada com a règim curatiu és una cosa tan honorable com els banys de sol o la gimnàstica sueca. Ai, no té res de divertir, no. Sobretot si és necessari arribar a dosis heroiques. Sort que l'heroisme té sempre la seva recompensa. I vingué un dia que em vaig sentir curat. Ja podia llicenciar l'harem, menjar les hores ordenades, anar-me'n al llit entre 12 i 1, vida casolana, que ha estat sempre el meu ideal. Desgraciadament, havia començat tot just d'assaborir-ne les dolceses que el seu marit se li acudeix de morir-se.
No deu pas suposar que ho fes expressament.
Això no lleva que les conseqüències per la meva salut sentimental fossin desastroses. Li havia vingut a fer, completament curat, l'obligada visita de condol. La vaig veure tot endolada. L'aire esllanguit i la roba negra li donaven als meus ulls un nou encís del tot irresistible i... Home, l'aigua novament. Altra vegada la febre d'abans i amb tots els empitjoraments d'una recaiguda. No em quedava més remei que dir-li, de viuda, el que no havia gosat de soltera. Però aquí foren els treballs. Mai no em sentia el coratge. Fins que un dia, revestint-me de valor, suant i tremolant, vaig venir a contar-li la meva tragèdia.
Ah, sí?
Vostè m'escoltà amb una gran atenció i després amb molta delicadesa, amb un compte i mirament que no sé com agrair-li, em feu saber que tenia el decidit propòsit de no tornar a casar-se per un seguit de raons que no em vaig entendre ni un borrall. Ai, la desesperació m'havia deixat completament idiota.
I aleshores vostè, naturalment, vinga a posar-se de seguida en cura.
Ja li he dit abans, o això, o el suïcidi. Però deu estar escrit que aquestes cures meves no han de ser mai definitives. Farà cosa d'un mes vaig tenir la desgràcia de veure-la al Liceu un diumenge a la tarda.
Ai, la Núria em portà la seva llotja per fer-me distreure. Aquest any, amb la malaltia de la Laura, no hem pogut prendre abonament.
Què hi havia amb vostè aquella tarda diferent dels altres dies? Ah, no ho sabré mai. Només sé que, al punt de veure-la, semblar que dins del pit se m'engegués un motor a 100 per hora. Va superar els meus neguits, les meves vacil·lacions, els meus insòmnits, fins a decidir-me a donar aquest pas. Estalvi'm en la vergonya. Pensi en els 25 anys que fa que l'estimo i dicti la sentència.
M'és molt violent, amic Elies. Jo sento per vostè una simpatia entranyable, un efecte fraternal.
El mateix començament de l'altra vegada.
El mateix començament per arribar al mateix final. La situació, pobre amic meu, no ha canviat d'ençà d'aleshores. Una per una hauria de reproduir totes les raons del meu refús. Rellevi'm d'aquesta enfadosa obligació. Em fora penós causar-li un sofriment inútil.
He fet tard. Sí, el cor ja m'ho deia, ja.
Com vol dir? Tard.
No és que em cregui amb el més petit dret de fiscalitzar els seus sentiments, tant que vostè no els faci públics, però en realitat ja no són un secret per ningú les diàries i llargues visites d'en Ferreter. Les sap i comenta tot Barcelona.
I tot Barcelona creu que les visites del doctor són aspirant a futur marit, com deia ara mateix la Núria?
Ella també li ha parlat?
Com en deuran venir a parlar totes les meves relacions l'una darrere l'altra.
Sí.
Segurament tots vostès han tramat una conjura contra meu i del doctor per fer-nos casar a la força.
Per la meva banda, li puc assegurar que no arribo a semblants refinaments de mortificació. Si de cas armaria un complot per casar-la amb mi. Desgraciadament, els fets parlen. El doctor Ferreter, home d'estudi, ermità de la ciència, que abans no es movia de la clínica i del laboratori, ara està ficat sempre en aquesta casa. Com vol explicar la seva assiduïtat, si no per un interès sentimental?
No ho vull explicar de cap manera. Per mi no té res de misteriós.
És clar que pot fer-me una objecció. I és que aquest interès igualment el pot sentir per vostè que per la seva filla.
Per la Laura?
Fins hi ha qui suposa que és ella qui la trau d'aquesta manera.
Impossible. La Laura té 22 anys... i el doctor 40.
41 i una mica de cua, no el rejuveneixi. Però cal tenir compte que en Ferreter, sentimentalment reclòs, com ha viscut sempre, no ha passat encara dels 25.
No pot ser. Fora espantós.
Al contrari, per mi fora la més gran de les aventures.
No deixis de bromes. La suposició m'ha afectat extraordinàriament.
Ho estic observant amb molta pena.
No sigui maliciós. Com vol que la meva previsió maternal no s'alarmi davant del perill d'una boda desproporcionada, a tal extrem? Hi hauria 20 anys de diferència.
És també una explicació. Per més que el seu esverament tingui tot l'aire d'un atac de gelosia.
La veritat, amic meu, vostè ha vist alguna senyal, algun indici del sentiment que suposen entre el doctor i la Laura?
Solament les visites d'en Ferreter, que només poden tenir dues explicacions. O que estigui enamorat de vostè, o de la seva filla.